tendències solen ser bastant generals, no? I en aquest sentit estem a la mitjana, però com que podem millorar, hauríem de millorar. Bàsicament amb les persones més vulnerables, són les més grans. Insistir en aquesta vacunació, que és molt útil i que també hem de fer-ho amb els professionals. Jo ho dic, és a dir, hi ha hagut un cert relaxament en general a tothom, perquè després de l'etapa molt dura de la pandèmia ens dona la impressió que tingui estat. I no és veritat. Els virus estan aquí. Fan molt mal als vacunes, això també ho he de dir. És a dir, aquesta tendència va a dir que no, les vacunes són perilloses, no van bé, tant. Al final és una certa desestabilització, no? L'altre dia estava en un seminari parlant de la pau, no? I deia un expert internacional, deies que a vegades la pau i la salut pública van juntes, és a dir, sense pau no hi ha salut pública. I una desestabilització, a vegades als països es produeix desinformacions al voltant de la pròpia protecció de la salut. Em va semblar interessant la reflexió, perquè efectivament una salut pública potent estabilitza molt un país, i un país estabilitzat, un país en pau, necessita també tenir una salut pública potent. És a dir, és una bona reflexió al voltant de la prevenció, i la prevenció de cada vacuna, sens dubte.
Doctor, parlem, conseller, un altre dels temes que volem posar el focus és amb un tema... Hi ha una cosa que cada vegada que l'OMS obre la boca, puja el pa. Perquè té un punt d'apocalíptica que fa que també dius, home, tampoc caldria. Diu que advertia ahir que hi ha molta preocupació a l'OMS per l'expansió de la grip aviària als humans. Li pregunto si en sap alguna cosa, si ens hem de preocupar, si cada vegada hi ha més casos als humans. Vostè dirà.
Com que a primera hora del matí heu anunciat el guió de l'entrevista...
Sí, ja us he pogut preparar. Perfecte.
L'hem pogut preparar. I aleshores he preguntat i he assabentat com està el tema de la grip aviar. I a dia d'avui, la grip aviar es pot transmetre dels animals a les persones, però no es transmet de persona a persona. És a dir, primera tranquil·litat. El que hem de vigilar és quan hi ha un brot de grip aviar, els treballadors i treballadores que estan en contacte. Aleshores, com que el sistema de vigilància epidemiològica que disposem avui, el CIVIC a Catalunya, que es va reforçar molt després de la pandèmia, també s'ha de dir, funciona molt bé, quan hi ha un cas es detecta i es controla. I a dia d'avui no es contagia de persona a persona. Per tant, no hi ha cap amenaça. Què pensa l'OMS, què pensa la comunitat científica internacional? Que si un dia un virus d'aquests fa una mutació i aleshores es traspassa de persona a persona, podríem tenir potencialment una nova epidèmia. Però a dia d'avui no passa. I com que no passa, no hem de posar en fi la casa abans.
Va, perfecte. Següent tema. Aquestes últimes setmanes s'ha parlat del brot de dengue que tenim, que hi ha a l'Amèrica Llatina, dels pitjors a la seva història.
Sí.
Ha arribat a Catalunya i hi ha casos autòctons, tots són importats, i els símptomes?
Sí, efectivament aquesta epidèmia a l'Amèrica Central, a l'Amèrica del Sud, ha estat potent, ha estat molt greu. Nosaltres hem tingut en aquest 2024, fins a dia d'avui, 133 casos de dengue. Però d'aquests casos s'han confirmat 114, que tinc les dades, i d'aquests són gairebé tots importats. És a dir, són gent que ha anat de visita allà, o gent d'allà que ha vingut cap aquí. Aleshores, nosaltres vacunem el dengue als viatgers. És l'única comunitat de tot l'Estat que compra vacunes de dengue i les posem a la gent que viatja. És una bona manera, sobretot si algú ha passat el dengue abans, perquè és una... quan has passat el dengue abans la cosa és més punyetera, no? Aleshores, hi ha un brot a Amèrica Llatina, efectivament. Hem de vigilar els casos que venen, que manifesten si tenen dengue, però no podem dir que hi hagi un brot aquí. Es va detectar un cas autòcton, perquè aquí hi ha mosquit tigre. El mosquit tigre és el vector, és a dir, el dengue està causat per un virus, un arrovirus, que es diu, i que el vector és el mosquit tigre. Aquí tenim mosquit tigre. Per tant, hem d'estar vigilants. perquè és una malaltia important. I hem d'estar vigilants, sobretot de les persones que viatgen, que a Catalunya hi ha molta gent que viatja, que està bé, i les persones que venen de països en els quals hi ha dengue, que tenen símptomes, ràpidament controlar-los, vigilar-los i tractar-los. Hem d'estar vigilants, però no és preocupant. Catalunya no és preocupant.
Perfecte. Aquesta setmana el Regne Unit ha estat al centre de la polèmica perquè ha decidit prohibir comprar tabac, Ernest Folk, als nascuts a partir de l'any 2009. Tu estàs a favor, no?
Absolutament.
Ja m'ho imaginava. Què en pensa d'aquesta mesura? Vostè l'aplicaria, conseller, també a Catalunya?
Bé, vosaltres sabeu, i m'ho he manifestat moltes vegades, que sóc un fervent lluitador antitabac. En tot cas, hi ha una estratègia antitabac que s'ha anat desenvolupant. A dia d'avui, la situació a Catalunya no és la mateixa que al Regne Unit. És a dir, abans d'arribar amb aquesta posició i aquesta determinació, que no descarto un dia si arribi, crec que hem de fer passos previs. I els passos previs és per baixar el nombre de fumadors actius. En el Regne Unit hi ha un nombre de fumadors molt més baix que nosaltres, i ara és el moment de fer aquesta acció, que sembla bé. Aquí no estem a punt encara. Aquí encara hem de... mesures s'haurien de fer dintre de l'estratègia antitabac, haurien d'aconseguir que no es fumi a les terrasses, que augmenti el preu del paquet de tabac, que l'encarturament sigui uniforme, un conjunt de mesures que permetin de baixar el nombre de fumadors i de fer-ho de forma progressiva fins a arribar a una mesura més rígida, més intensa, no? L'estratègia antitabac és completa, ha de ser des de molts punts de vista i hem de ser molt intensos amb això. Però la meva opinió, contrastada amb tot el meu equip de salut pública, és que no estem en el moment de l'aplicació de la mesura del Regne Unit. I en aquest sentit, si l'Estat ens demana l'opinió, també ens demanarem.
I llavors, i de les terrasses, vostè és ja ho dic, que és partidari. Això quan?
Bé, si aquesta aturada electoral no s'hagués produït, no? La nostra modificació de la llei de tabac és tirat endavant, segurament això ho tindríem durant aquest any. Ara mateix estem en un període prematural, s'ha de constituir el nou govern, el nou Parlament, i alhora, en paral·lel, va avançant l'estratègia antitabac de l'Estat, en la qual nosaltres hem contribuït amb un conjunt de propostes que han estat incorporades en la proposta que s'haurà de traslladar després en forma legislativa, i per tant, això anirà avançant. Per tant, no m'atreveixo a dir quan, perquè des del punt de vista legislatiu ara és una mica incert, però estic segur que arribarà. És que estic tan segur, perquè és tan necessari, que hi ha una conscienciació i un suport popular molt gran. I aleshores també hi ha una conscienciació per part de tots els sectors econòmics de que això no afecta la seva activitat econòmica i, per tant, a poc a poc s'anirà produint. No m'atreveixo a dir quan, però que es produirà, estic convençut. Si
no seria més lògic, també, pregunto, que també sí. Primer prohibia dins dels cotxes? Fumar dins dels cotxes,
sí, sí,
vaja, no. bàsicament pel que condueix, perquè entre altres coses, una persona que està fumant vol dir que ocupa una de les dues mans a no conduir, tenir la mà al volant, sinó tenir-lo al cigarro a la mà.
Sens dubte. Aquí hi ha dos elements, un de salut pública, en el sentit de que el fumes en un compartiment tancat i naturalment els fumadors passius, sigui canalla, sigui gent gran, sigui qui sigui, es converteixen en fumadors, sense voler-ho, per tant, és salut pública. I l'altre, de la Direcció General de Trànsit, que és com parlar per telèfon. Per tant, s'ha de regular des de dues perspectives diferents. Però des del meu punt de vista s'hauria de fer per els dos criteris, de seguretat i de salut pública. No? Uh-huh. Per tant, la regulació dels diversos espais no només és les terrasses, sinó són els cotxes, són els llocs, igual com en el seu moment es va fer a dintre dels espais de treball, els espais públics, els bars, etc. Progressivament haurem d'anar cap aquí, però a la primera pregunta, que és si aquesta mesura més dràstica que el Regne Unit ha incorporat, encara no estem a punt. Jo recordo fa molts anys, quan el meu pare van operar d'un bypass cardíac, que a Anglaterra a les persones fumadores no les operava. És a dir, i aquí no es va plantejar la qüestió, no? Eren així de dràstic, no? Per tant, ens porten uns anys endavant a nivell de mesures de vida penalitzadores de la gent amb tabac, fins al punt de que un bypass cardíac que les persones fumadores no li feien. Per tant, aquí hem d'avançar encara més amb una sensibilització general, amb unes mesures que permetin que hi hagi menys fumadors i fumadores i que després puguem entrar en una mesura més dràstica, no? Uh-huh. Per tant, hem de saber llegir la realitat, hem de saber fer-ho progressivament, és la meva opinió, eh?
Molt bé.
Que l'estratègia antitabac ha de ser constant, ha de ser inflexible, però progressiva.
Molt bé. Anem acabant, però tinc algunes altres preguntes. Per exemple, salut mental dels joves. Hi ha un estudi de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona que assenyala que hi ha hagut un augment preocupant de pensaments suïcides i en intents de treure's la vida entre els menors d'edat, que ha crescut un 50% després de la pandèmia del coronavirus, que és terrible. Clar, la pregunta és, què ho fa això? I si tenim un problema greu, molt greu, i que és clau que en parlem en aquesta precampanya, precampanya, la campanya electoral, que és la canalla amb les pantalles?
Sí. Aquest estudi confirma el que ja sabíem. És un estudi científic que confirma les dades que ja disposàvem i que ens han empès en aquests darrers mesos. I de fet, des que jo estic al departament, ha sigut una de les prioritats de veure com afrontem aquests intents de suïcidi amb el codi risc suïcidi i amb la detecció precoç i el tractament específic amb les persones amb conducta suïcida. Amb adolescents joves es va triplicar els intents de suïcidi durant la pandèmia i la postpandèmia posterior. I la causa de tot això té molt a veure amb les pantalles, amb les xarxes socials i amb el malestar emocional que es va incrementar molt. Aleshores, nosaltres des del Departament de Salut, preocupats per aquest tema, hem anat fent coses ja, no? I hem anat fent coses de forma intensa. El codi de suïcidi doncs ha permès que tots aquests idearis suïcidis i aquests intents no s'hagin sortosament convertit en increment de nombre de suïcidis. Però, a més, cal sortir del CAP, cal sortir del CSNIC i cal anar als instituts, cal anar a la universitat, cal formar els docents per la detecció precoç de quan és una autolesió d'un intent d'autolisi, que és diferent. O quan hi ha un ideari suïcidi que puguin trucar al 161, per exemple, i que puguin ser atesos per professionals, que ja passa, tant psicòlegs com psiquiatres, que puguin frenar, puguin reconduir aquest intent. Uh-huh. I en el fons el que hem de tractar són les causes, i la causa és el malestar, són les xarxes, són les pantalles, i aleshores tenim un problema complex com a societat. I no es podrà tractar només en el sistema sanitari, sinó que s'ha d'implicar a les famílies també, i s'ha d'implicar el conjunt de la societat amb un conjunt de valors. Després, lògicament, des del sistema sanitari, una detecció precoç i un tractament adequat quan hi hagi aquests intents de suïcidi per reconduir-se. Un intent de suïcidi agafat a temps és possible, molt probable, de que no es converteixi en un suïcidi consumat. Això hem estat treballant de forma intensa durant aquests darrers mesos i és un tema que ens ocupa, ha d'ocupar en aquesta precampanya i sobretot ha d'ocupar les accions que tingui el govern que surti de les urnes.
Dues coses. Una, això comporta amb el que farà la roda de premsa avui d'aquí uns moments, que és amb el tema de l'obesitat. Una cosa també porta a l'altra, perquè hi haurà la voluntat, o hi ha la voluntat, de presentar un programa per combatre l'obesitat infantil. Breument, en què consistirà aquest programa?
L'obesitat infantil va molt lligada als nivells socioeconòmics baixos. Paradoxalment, allà on hi ha pobresa, hi ha obesitat infantil, i això és degut bàsicament tres causes. Una alimentació bàsicament que pivota sobre els carbohidrats i sobre els productes aquests polifacturants, no? I que industrial, diguéssim, no? Després una manca d'exercici físic provocat també per les pantalles, no? Moltes vegades, i per tant doncs, hi ha un element molt vinculat a l'alimentació, a la manca d'activitat, no? I a la nivell socioeconòmic. Per tant, el pla de l'obesitat infantil és un pla integral en el qual s'ha d'aprendre també a alimentar-se diferent, a alimentar-se millor, que no necessàriament ha de ser més car. L'increment de l'activitat física també a les escoles i també a casa, i naturalment disminuir l'ús de pantalles amb coses tan senzilles però tan complexes, com per exemple que les famílies facin un àpat saludable conjuntament al dia sense pantalles, sense televisió. És a dir, tot això ens ha d'ajudar, i tenim algun pla pilot que ens ho demostra, que disminueix molt aquesta obesitat infantil, que aquesta obesitat infantil no és un tema estètic, no és un tema estètic, al contrari. És un tema de prevenció de malalties i prevenció de l'obesitat de l'adult, i que va molt lligat a la prevalència de malalties. Per tant, aquesta educació d'alimentació saludable, d'hàbits de vida saludables a la infància, s'impregna amb l'ADN de la persona i són l'element clau perquè evitar l'obesitat de l'adult. Ja dic, lluny d'anar amb estereotips i arquetips estètics, sinó estem parlant d'obesitat mòrbida, obesitat i salut, que té a veure amb l'aparició de diabetis, amb l'aparició de malalties cardiovasculars i amb un percentatge de malalties previsibles, prevenibles, i que ha de venir acompanyada d'una estratègia global amb l'escola, la família, l'educació, i que ens sembla, no nosaltres, sinó el conjunt d'Europa, que és la base de la prevenció de malalties de l'adult.
Conseller, gràcies per haver-nos acompanyat i sort.
Molt bé, gràcies.
Gràcies, i bon dia. Gràcies.
Bon dia. Senyors.
Digues, Glòria.
Una precisió pel tema de fumar i conduir per la part de seguretat. El Codi Penal prohibeix conduir manipulant objectes. Ho dic perquè a mi em va passar una vegada, m'ho vaig aprendre.
Si no pots fumar?
No pots fumar ni beure ni menjar
ni menjar entrepà.
És a dir, jo una vegada anava pels carrers de Barcelona bevent aigua, perquè sempre tinc una ampolla d'aigua al cotxe, i em va parar un cotxe de la Guàrdia Urbana i em va dir, escolta'm, no pots conduir i manipular res. Jo vaig dir, res, i fumar, tampoc. Sí, no prohibeix conduir fumant, però sí que prohibeix conduir manipulant qualsevol...
El codi de trànsit, eh?
El codi de trànsit. Estem parlant de fumar i seguretat, no fumar i salut, eh?
Digues, Jordi Bosch.
Sinó aquesta part.
No, jo anava a dir que, efectivament, de manera genèrica, no sé de quina manera, el codi de circulació diu que no pots fer cap operació ni cap tipus d'activitat que et pertorbi la conducció.
No pots manipular res que no sigui el volant.
Recordeu que a vegades aquí ens han arribat algunes queixes o alguns comentaris d'alguns oients que els havien produït sancions per alguna cosa d'aquestes. Per tant, diríem, estan en el tema interpretatiu, no?
Al mateix temps.
A veure, sí.
Digues, acaba Jordi Bosch.
No, volia precisar això, que és, diríem, és una part més concreta del tema del tabaquisme. El tema del tabaquisme té una línia que diríem que tot el món occidental s'ha imposat, que és no la protecció de la salut del fumador, sinó la protecció dels tercers. I aquesta és una línia amb una força que es va carregar doncs, tot un imperi econòmic que era el del tabac. No se'l va carregar, se'l va carregar parcialment, no? Però vaja, diríem, aquesta és la gran força. I ara sí que agafa força la protecció una mica al fumador. Però fins ara era respecte al tercer, que evidentment tenia tot el dret.
Jordi Juan.
No, només volia apuntar a la paradoxa que al mateix temps que hi ha aquest codi, els fabricants d'automòbils cada vegada posen més gadgets als cotxes, que el problema no són els fabricants d'automòbils, és el conductor, que ha de saber que quan ha de manipular el GPS i tot el que ha de fer, ho ha de fer quan estigui parat. Mm-hmm. Però estem cansats d'anar circulant per carreteres o en la mateixa ciutat, tenint davant teu que va a una velocitat pràcticament parat, perquè en lloc de conduir està manipulant l'aparell perquè ha perdut el carrer en una rotonda, no sé què, i s'han produït molts accidents, a vegades petits, no importants, però s'han produït accidents per aquesta distracció del conductor amb totes aquestes eines que li permeten canviar la música, posar el playlist i totes aquestes
coses. Parlant de paradoxes, un estiu més, acabem de saber
les terrasses se les quedaran els fumadors. Els bons llocs de les terrasses se les quedaran els fumadors. Anirem a la platja i hi haurà un, no sé, un individu que es posarà a fumar al costat nostre, diguem. I a més a més...
La platja està prohibida, fumar a determinades platges?
Algunes sí, algunes no. Algunes no. Llavors,
un compliment, bueno, diríem, irregular.
Sí, la paradoxa és que els que molesten dominaran sobre els que no molesten, en aquest cas, llavors algú
podrà... I el conseller ens ha dit que tot això és perquè hi ha un avançament electoral.
I això és, exacte, i aquí salta la sorpresa en les gaunes, que resulta que tot això és perquè hi ha hagut un avançament electoral. Jo crec que l'avançament electoral, bueno, clar, és l'excusa perquè... perfecta moltes vegades per justificar la inacció política, sí. Perquè és la coartada perfecta. Ara resulta que si no hi hagués hagut eleccions, ara s'hauria legislat a temps per tota la qüestió del fum a les terrasses. Perdoneu que ho dubti, perquè som gairebé el mes de maig. Perdoneu que ho dubti. No, però que jo el que dic és l'estiu del 2024... aguanteu-vos perquè seguirem igual amb el fum a les terrasses. Quan us prengueu el vostre deliciós arròs a banda, aguanteu-vos perquè el fum del senyor, de la senyora o del senyor o del costat us arruïnarà el dinar.
Molt bé, clar, digues, Cris.
No, jo només volia apuntar una de les coses que li has comentat al conseller, el conseller Balcells, és que crec que ens hi hem aturat poc perquè que per primera vegada un estudi, com el que ha fet l'Institut de Recerca de l'Hospital de Sant Pau, demostri amb xifres, s'ha posat números, xifres, que els intents de suïcidi han augmentat un 50% entre els joves, un 50%, després del confinament, i que hi ha hagut més pèrdues d'anys de vida per culpa del suïcidi que per culpa de la Covid, demostra novament que en aquell... momentum, perdoneu l'al·lèrgia, que en aquell momentum horrorós que vam viure tots i que va durar el món, evidentment que la prioritat era tancar-nos a casa i salvar vides, però es va oblidar novament com afectaria tot allò que estava passant a la salut mental. I ara estem vivint les conseqüències. I ara ens estem adonant, i els experts i els científics hi estan posant xifres, no?, que realment la gran oblidada novament va ser la salut mental. I ahir escoltava la Maria Portella de l'Institut de Recerca dient que és un problema gegant l'infrafinançament de tot el que té a veure amb la salut mental.
Això ho trobo molt interessant, això que diu la Cris, perquè ara us faig una pregunta. Creieu que si tornés a passar una epidèmia exactament igual que la que vam tenir amb un altre virus i fos necessari una mena de confinament, es tornaria a prendre aquesta decisió amb la mateixa unanimitat mundial amb què es va prendre?
No? D'aquí a uns moments respon la gent.
RAC 1. T'apassiona el món de la restauració? Vols feina des del primer dia fent allò que t'emociona? A ESOP, l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, trobaràs el teu objectiu. Cicles formatius oficials i cursos especialitzats en cuina, sala, pastisseria i direcció de restauració. Ara és el moment. Matrícules obertes. Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. Practica el teu futur.
Del 12 al 20 d'abril arriba el Westfield Good Festival de Westfield la Maquinista i Westfield Glorious, el festival que celebra les iniciatives sostenibles de les teves marques preferides i, com no, la bona música. Així que no et perdis els concerts de Santa Salut i de Pol i tots els tallers, masterclasses, Energy Bikes i Energy Floor. Westfield la Maquinista i Westfield Glorious es mouen pel canvi.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Abans. Ara. Amb les tècniques de sedació en implants del doctor Blader, no sentirà res, no notarà res. Li substituirem les seves dents en una sola sessió. I es despertarà amb dents noves. Entri a bladergrup.com i informis. Grup doctor Blader.
Connecta't a la cursa al Corte Inglés. El dia 5 de maig a les 9 del matí, tots a córrer.
I molt més, perquè tot el que compris en articles de running al Corte Inglés d'Avinguda Diagonal i de Plaça Catalunya té un 30% de bonificació per canviar en properes compres en esports.
Només fins al 4 de maig. Consulta les condicions de la promoció.
Recorda-ho, el dia 5 de maig a les 9 del matí, connecta't a la cursa al Corte Inglés.
Ja s'acosta la 16a edició del Festival de Música amb Bassett de Sabadell.
Antònia Font, Muixca, Samantha Hudson, Guillem Gisbert, Clara Aguilar i molts més.
4 dies, 3 escenaris i 28 artistassos.
Del 16 al 19 de maig vine a ballar i vibrar amb la millor música del moment en directe en un entorn amable, natural i sense massificacions.
Entrades a la venda a ambassat.com.
25 anys?
Sí, el proper diumenge 21 d'abril vine a la gran festa d'aniversari del Jardí Botànic. Hi haurà música en viu, circ, cercavila amb girafes, jocs de pistes, tallers, food trucks i molt més. Recorda, diumenge 21 d'abril, gran festa per tota la família al Jardí Botànic de Barcelona, al Parc de Montjuïc.
Esplau a celebrar l'estrena de Garfield la pel·lícula al cinema Kinépolis Barcelona, esplau. Del 29 d'abril al 5 de maig hi haurà un munt de tallers per als més petits i molta, molta lasanya. A més, podràs guanyar un viatge als estudis de Sony Pictures a Los Angeles, Califòrnia. Més informació i horaris a esplau.com.
Des del 3 de maig torna a viure l'estiu a l'hotel Le Meridien Ra del Passeig Marítim del Vendrell. Gaudeix dels restaurants vora el mar i relaxa't al seu gran spa. Reserva ara i viu l'estiu des del 3 de maig a l'hotel Le Meridien Ra del Passeig Marítim del Vendrell.
Andrea Bocelli. Després d'exaurir les entrades del seu primer concert a Barcelona, actuarà el 30 d'abril al Palau Sant Jordi. No et perdis aquesta última oportunitat de celebrar els seus 30 anys de carrera musical en directe. Últimes entrades a andreabocelli.com.
RAC 1. Tornant de festa, si et lleves d'hora per treballar,
passejant el gos,
si simplement t'agrada matinar,
fent voltes al llit,
siguis on siguis, facis el que facis, comença el cap de setmana amb RAC 1.
Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí a La Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
RAC 1.
Tots som 1. Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1.
El perquè de tot plegat.
10 i 27 minuts, la pregunta retòrica de l'Ernest Folk, a qui es queda? Però és que hi ha un altre tema que volia parlar. Ara és que estava mirant allò...
No, com... no podem dir-li...
El Jordi Juan tenia
no
una
podem dir-li
interessantíssima
el que
teoria.
Li he dit en privat.
Sí, digue-li, digue-li.
Que és un ayusista, que ha demostrat ara que està a favor de la llibertat no com l'Ayuso.
No és veritat. Jo he fet una pregunta. Jo vaig ser un defensor...
Creient es fugarà estat... a les terrasses...
No, però ell ho ha dit pel tema del tancar-nos a casa.
Jo he estat un defensor ultrança del confinament, de les vacunes, del sacrifici que hem fet, de les mascaretes, de tot. Però... El que he dit és...
La salut mental.
La crisi m'ha fet pensar. Sí, sí. Escolta, hi ha un dret a plantejar-se les coses. I la crisi m'ha fet pensar de dir ara prendríem la mateixa decisió, sabent totes les conseqüències psicològiques que ha tingut per la gent jove. Jo dic, jo no ho tinc clar.
I faria ser una Ayuso, obrir, que tot el surti,
jo estic fent,
llibertat...
Jo m'estic fent preguntes. La Ayuso no es fa preguntes.
Jo crec que, com he dit, en aquell moment, quan tothom ens va agafar amb el peu canviat i ningú sabia res, l'important era salvar vides. El que passa que quan volem salvar vides, oblidem la salut mental moltes vegades.
Vàries coses, perdoneu. Una notícia a última hora, que si sou de la zona de Barcelona i del Vallès, que és probable que aquest matí heu vist una columna de fum negre, una cosa molt desagradable i espectacular. Montcada i Reixac, una deixalleria s'ha incendiat, cremen vehicles pesants i contenidors de vaixells, és en una zona de barraques, els bombers estan treballant allà, de moment evacuat les persones que viuen en aquestes barraques, no hi ha cap víctima i es demana a la població propera que si nota alguna molèstia pel fum tanqui portes, finestres i sistemes de ventilació. Segona, atenció a la notícia que publica La Vanguardia a través de la web. Què és? Segon, que ara... Ai, Déu, és que és coses que l'obres...
S'està barallant amb el mòbil, el Jordi Basté, un arro per la gent que està escoltant per ràdio.
És la notícia que hi haurà alternativa, publica la Maica Navarro, a la plaça de major dels Mossos d'Esquadra, que serà la comissària Alicia Moriana, que podria batallar, per entendre'ns, pel càrrec de major del segon major... Amb el comissari Sallent.
Sí, sí.
Clar, ara aquí hi haurà un problema, perquè, esclar, amb el tema de la feminització del cos i tal, veurem com acaba
i
tot plegat.
Això s'havia d'obrir en període preelectoral.
No, això vol dir que hi ha coses que la campanya electoral sí que es poden fer i coses que no es poden fer.
No, però això és normal. Sí, primera, no és normal tot el que ha passat amb el major Trapero.
No, no.
De, i com se l'ha maltractat i que el talent d'aquest senyor estigui desaprofitat en oficina qualsevol dels Mossos. Segona, no és normal que si s'ha de substituir el procés, un procés tan important com aquest, estem parlant de la primera figura de la policia catalana, això s'ha de jugar com destranquis en ple període preelectoral? Això és normal? Pregunto jo. És a dir, què s'està pretenent posant aquest càrrec en concurs en aquest període? Sí, de veritat, no faria falta més consens, més reflexió, o sigui, sobre aquest càrrec? Bueno, és que és una maniobra molt estranya, Jordi.
És que és el mateix argument que dius fa un moment, és a dir, si abans hem criticat que no es prengués la decisió de no fumar les terrasses perquè estàvem en aquest període, no?, perquè ara es fa aquesta decisió. És a dir, hauria d'haver un sistema igual per tot, en totes les mateixes decisions. No
coherència.
Que apliquessis la mateixa coherència en un lloc que en un altre. Mira el tema de la sequera, estem prenent decisions com aquesta decisió tan realment sorprenent com canviar la idea que teníem de portar vaixells amb aigua i fer una concessió a Bengoa
d'una desalinitzadora
en el darrer minut per
temps de descompte
aquí ens ho explicaran.
Una altra cosa que volia, ara és que estava veient, com sempre vaig veient les televisions senceres, he vist la meva estimada Mònica Terribas parlant amb l'Ariadna Oltra sobre el fet de que a TV3 se'ls prohibeix dir la paraula exiliats, quan resulta que si tu mires el que diu l'Institut d'Estudis Catalans, la paraula exili és una marxa que pot ser voluntària o involuntària, vull dir que tampoc passaria res per dir exili. I ara parlàvem aquí, quan estava a la publicitat, deia, sí que, hòstia, per exemple, està passant una cosa, diumenge les eleccions al País Basc, durant tota la precampanya electoral, i la primera setmana de la campanya, tres lletres que són ETA no han aparegut en tota la campanya al País Basc, ja s'ha parlat d'altres coses, però ETA no va sortir en campanya. Va ser un error, certament, un error corregit pel candidat de Bildu, a mitges, sí, d'acord, però amb una entrevista aquesta setmana a la SER, què ha passat? Que de cop i volta allò que probablement hagués passat al País Basc sense més pena que glòria ha agafat els megàfons de Madrid, els megàfons de Madrid ho han multiplicat per mil, ho han elevat el to d'una manera que distorsiona el so. I llavors, clar, hi ha una sensació de que cada vegada hi ha més gent que entra dins d'un contenidor de Madrid que on hi ha, primer van ser els catalans, després els bascos, després els de Podem, després els de, ara hi ha el PSOE. És a dir, que ja hi ha la meitat que diu, escolti'm, prou hi ha d'això de Madrid. I això quan ho deia, ha aixecat la mà la Glòria Serra per dir-me que a Espanya comença a haver-hi ja aquest xup-xup de que, escolti'm, prou hi ha d'això de Madrid.
És sorprenent perquè jo sabeu que viatjo moltíssim per Espanya. De fet, la pròxima setmana estic a Jaén i la següent estaré a Sevilla. Viatjo moltíssim. I aquesta frase, que no me l'havia dit mai ningú, perquè a vegades la gent t'explica coses aquí, no sé què, ara me la comencen a explicar fora de Madrid i també a Castella, O sigui, també a pobles de Castella, llocs de Castella, punts de Castella que vas, la gent que, com veu un periodista, li explica la seva vida o tal, fa aquesta reflexió. Bueno, és que aquí el problema lo tenemos con Madrid. Llavors t'expliquen quin és el problema que és Madrid. Porque se nos lleva a todos los jóvenes, porque chupa todos los recursos, porque solo se habla de lo que les interesa a ellos y no lo que nos interesa a nosotros. Tot això són frases certes, Tot això que us estic dient. Que m'han explicat gent d'aquella que s'ha quedat a costa, et demana una foto, t'explica com li va la vida, l'estàs entrevistant per fer un programa, i al final, de coletilla, i això és radicalment nou, i us ho diu una persona que fa 13 anys que dona voltes per Espanya, però atenció, jo no me'n vaig a fer-me una foto a la catedral de Sevilla de viatge, com fa tothom, jo me'n vaig a pobles petits, que ha passat coses doncs luctuoses a vegades, i vaig a llocs molt poc turístics, me'n vaig a dinar a restaurants de menú amb el meu equip, paro a la carretera a les gasolineres per comprar una ampolla d'aigua, etc. Llavors, comença a haver-hi aquest xup-xup que a mi m'ha sorprès moltíssim, perquè és la primera vegada. La gent explica coses, però és la primera vegada que la gent em cita explícitament Madrid i em dona arguments per creure que Madrid li està ocasionant un problema amb ell i el seu país.
Jordi, vols que viu a Madrid? Jordi.
No, primer espero que no hàgim de patir per la qualitat gastronòmica dels viatges de la Glòria.
M'estalviaré de donar comentari sobre la qualitat gastronòmica d'algun dels menús que ingereixo, estimat Jordi.
Bueno, en fi, a veure, jo, si vols un dia vindré d'assessor. Però vaja, el que, és a dir... reiteradament ens hem trobat... jo crec que hi ha dos elements. Un que el tipus de soroll, actuació que té determinada vida política a Madrid ha anat entrant en una dinàmica que és la de l'estracanada, que és l'exageració vulgar fins i tot de qualsevol debat, de qualsevol conversa, fins a un punt ridícul. Jordi, hi ha una entrevista d'en Manuel del Arco amb en Doroteo Martí, que és el gran actor de l'estracanada, que tenia un èxit sensacional i que comença preguntant-li don Doroteo, per què usted es tan malo? I efectivament és un subgènere que jo crec que s'ha instal·lat. I després jo crec que hi ha una cosa que és la següent, que té que veure molt amb aquest canvi del rol. Abans fa uns anys, fa unes dècades, parlava de la mentalitat castellana, el tema de castellana, el tema de Catalunya respecte a el que va ser Castella, etc. És a dir, quan es construeix l'estat de les autonomies, no només, que és molt important, traguem Catalunya, traguem el País Basc, és molt important la transferència de poder que hi ha hagut cap a les autonomies. Avui els presidents de les autonomies són gent d'una enorme autoritat als seus territoris, són propers, són administracions molt conegudes, és la referència del poder, no és el govern central, ha fet que, diríem-li, que és una compensació tàcita cap al creixement de Madrid, cap a una enorme trenyina de poder econòmic, institucional, etc., que sempre està allà. Allò que n'ha parlat en Julián a vegades, com el Madrid DF, etc. I per tant, jo crec que aquesta transferència s'ha compensat d'aquesta manera, amb una enorme inversió d'infraestructures, amb diners d'infraestructures, sense una vara de medir. Aquí s'ha tapat la M30 i ningú sap com s'ha fet.
Sí.
Jo crec que això està aquí per quedar-se, per quedar-se, i porta, com dic, a que quan s'entra el Congrés dels Diputats és una història que, pues sí, afecta el que diuen alguns diaris, el que diuen algunes ràdios, etc. Però diríem, arrodoneixo, la gràcia, entre cometes, de l'Isabel Díaz Ayuso és que no mana. Deixa governar els que manen de veritat des de darrere. És una administració molt còmoda per aquest tipus de poder. I el que fa, bàsicament, és gesticular i fotre's amb els altres, etc. Per tant, diríem, aquest és un pastís molt curiós que s'ha d'observar, un pastís de gestió del poder d'una manera que s'ha anat alterant i s'ha anat deteriorant i que, evidentment, ha perdut control democràtic.
Jordi Juan.
El problema és que a vegades ens equivoquem i pensem que tota Espanya és Madrid, no? Els altaveus polítics i sobretot mediàtics de Madrid són tan potents i fan tan soroll que al final acabem pensant que aquesta idea que veiem publicada en alguns diaris o aquestes coses que sentim en tertúlies o programes de televisió ho pensa tota la geografia espanyola, i no és així. El problema és que el nucli Madrid, que és on es fan els programes de televisió que estem veient ara aquí en les pantalles, no? És només triar els temes que trien cada dia per parlar, les tertúlies d'Antena 3 i Telecinco, ja treus la conclusió. Els diaris de Madrid van tots carregats d'una determinada manera. Què penses? Escolta, tot va així. Però a veure, les audiències, segurament en televisió i ràdio, perquè no tenen alternatives, però ni les audiències dels diaris, les comunitats autònomes, no són les principals capçaleres, ni molt menys. Vull dir, hi ha una altra realitat, i a vegades ens equivoquem i pensem que aquesta és així.
També és veritat, també és veritat. Un segon, sisplau, que la resta i la Cristina han de dir alguna cosa, un segon.
Es pot capturar el llum de la matinada? De què fa gust un paisatge? Els que ens preguntem coses és perquè sabem que allò extraordinari és a només una pregunta de distància. Ramon Bilbao, la curiositat ens fa millors. Gaudeix-lo amb moderació.
Dissenyat per la ciutat, preparat per tot i més. Així és el nou Toyota Yaris Hybrid. Un model renovat amb el qual podràs gaudir d'una experiència de conducció connectada gràcies a la seva pantalla multimèdia i quadre d'instruments digital. A més, el seu potent motor nou et farà sentir que cada dosi d'energia compta. Més informació a toyota.es.
M'han donat carbassó, di.
Es diu carbassa, Al.
Que no, que són carbassons. Mira quina pinta que tenen.
I quin preu.
Aquesta setmana carbassó d'origen nacional.
Per només 1,09 el quilo. Barat no, el més barat.
Com tota la fruita i verdura d'Aldi. Així de fàcil.
Així d'Aldi.
Celebrem el 25è aniversari de la publicació en català de Harry Potter i la Pedra Filosofal, el llibre que ho va començar tot. Descobreix l'univers de J.K. Rowling a Empúries.
El millor encara està per llegir. Del 18 al 24 d'abril celebrem la setmana del llibre a Òptica i Audiologia Universitària amb un 20% de descompte addicional sobre els nostres increïbles preus. Visita qualsevol dels nostres centres o la botiga online i consulta les condicions. Les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària.
Ros Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somieu amb el disseny. Els dies de temptacions han arribat. 10 dies per descobrir la creativitat de les noves col·leccions i aprofitar preus molt seductors en mobles i sofàs Ros Bobois. No perdis el temps. Els preus de temptacions de Ros Bobois són només fins al 22 d'abril. Més informació a rosbobois.com.
És veure el mar i només penses en vaques? Al Com Viatge sabem el que necessites. Viatge a República Dominicana en vol directe des de Barcelona i gaudeix dels paradisos de Punta Cana o Bayahibe durant 9 dies a hotel de 5 estrelles amb tot inclòs des de 1.080 euros. Més de 50 anys i milions de viatgers fan que et puguem donar el viatge que necessites. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
Des del 3 de maig torna a viure l'estiu a l'hotel Le Meridien Rad al Passeig Marítim del Vendrell. Gaudeix dels restaurants vora el mar i relaxa't al seu gran spa. Reserva ara i viu l'estiu des del 3 de maig a l'hotel Le Meridien Rad del Passeig Marítim del Vendrell.
Del 20 al 21 d'abril a Conforama et fem un 20% de descompte extra en sofàs, matalassos i mobles. Pot ser l'excusa perfecta per renovar casa teva al millor preu. Conforama.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu, que t'ho passes bé. Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
Perdoni, un taller Rodi Motor Services?
60 euros en carburant?
No, un taller Rodi.
Ah, 60 euros en carburant en totes les llandes. Sí, sí.
Només aquesta setmana, si vens a Rodi Motor Services, t'endú 60 euros en carburant amb els teus pneumàtics Falken de qualsevol llanda. Consulta les nostres promocions a rodi.es. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
Des de l'11 Catalunya et desitgem una bona Diada de Sant Jordi. Si vols regalar amor, cultura i solidaritat, apropa't al teu venedor o venedora de l'11. Molta sort i feliç Dia de Sant Jordi.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El perquè de tot plegat.
10:42.
No, del que diu el Jordi, que n'hi ha 3 de Jordi. És que el dia que ve el Jordi Juan, això és un pleno al 15.
Per cert, gràcies per felicitar-me pel Sant Jordi de Mas.
Bueno, en principi, jo no felicito mai abans perquè porta mala sort, però si m'ho demanes, felicito.
Què passa, vosaltres dos, avui?
Però si m'ho demanes, felicitat. Bueno, agafant el fil dels 3 Jordis, perquè està relacionat tot el que han dit els 3 Jordis, dues idees molt ràpides. Respecte a això d'ETA, és que al final el que no es pot permetre és que ETA no protagonitzi la campanya electoral del País Basc. És això el que produeix ràbia. Perquè si ETA no protagonitza la campanya electoral del País Basc, al final es diluirà el gran argument d'aquesta dreta espanyola política i mediàtica que intenta condicionar el PSOE des d'aquest punt de vista. Per tant, s'havia d'evitar com fos. S'havia d'evitar com fos que s'arribés el diumenge sense que hagués aparegut el fantasma de l'òpera. Diguem. I la segona cosa sobre això que dieu d'Espanya, de Madrid, a vegades també una reflexió des de Barcelona, que és que a vegades des d'aquí no hem estat conscients que hi ha, és a dir, el motiu de la independència, segurament majoritari, el central, era, hi havia molta gent que no es volia de fet independitzar d'Espanya, es volia independitzar de Madrid, d'aquest Madrid. I hi ha molta gent que es vol independitzar de García Castellón, d'Ayuso i de la Razón. Però no de l'Espanya aquesta, de Podemos, de PSOE... I això també li ha costat d'entendre a un cert independentisme des de Barcelona, que vol pretendre que Espanya és tota igual.
I no, Espanya, com s'ha demostrat ara, no és tot... Hi ha una Espanya que tolera l'amnistia i una Espanya que odia això, hi ha una Espanya obsessionada meta i una que no. Llavors, aquesta complexitat, a vegades, era només aquest apunt, ens falta entendre-ho des de Barcelona.
No, jo em volia centrar molt en el concepte ETA. No, tu has començat a exposar el tema dient al final ha sortit aquest tema. Però qui l'ha tret, aquest tema? Una ràdio. No hi ha hagut cap partit polític que estigui en campanya que s'atrevís a fer el ridícul de treure novament la banda terrorista ETA en unes eleccions quan ja fa tants anys que aquesta banda terrorista ha desaparegut. Altra cosa és que Bildu li ha servit en safata als partits polítics justament pocs dies abans que acabi la campanya electoral que puguin tornar a parlar d'ETA. No oblidem, i sobretot ho dic perquè la ministra ahir estava corregint el Peyo, no? el Peyo Ochandiano dient que clarament, i el Sánchez també ho ha dit, és una banda terrorista, però, o sigui, aquest partit polític està donant suport a Pedro Sánchez perquè pugui governar. Aquest partit polític va freca les enquestes amb el PNB. O sigui, hi ha un empat tècnic. Llavors, em sorprèn com pot ser que per no voler posar el qualificatiu de terrorista a ETA, a aquestes alçades, quan Bildu, 10 anys després de que ETA es dissolgués com a banda o abandonés la violència, a Motegi, recordo, i el portaveu, el secretari general de Sortu, van fer compareixença dient es posaven al costat de les víctimes i entenien el seu dolor, que també va crear polèmica perquè no condemnaven i tot el que passa sempre. O sigui, com pot ser que quan et van tan bé les enquestes, quan estàs potser fins i tot, com alguns el viren, a punt de fer un sorpasso, els hi serveixis en safata als partits polítics que tornin a parlar d'ETA i a sobre facis aquestes relliscades? És una cosa que m'ha sorprès.
És que jo crec que és una cosa important que també la gent ho sàpiga. Peyo Ochandiano ha estat protegit pel partit moltíssim. Yeah. De fet, li hem demanat entrevistes a molts mitjans de comunicació i no ha volgut donar-les, i perquè justament temien això.
Perquè li surt la pregunta.
I va anar a la cadena SER i amb l'Aimar Bretos li va fer la pregunta i se va equivocar. I jo penso que ha de passar encara una generació perquè ho diguin, però algun dia es podrà dir una cosa tan normal com que ETA era una organització terrorista. Mm. Però evidentment no ho pot dir ara el Peyo Ochandiano, que està rodejat de gent en el seu partit, uns que eren de la banda ETA i altres que eren perseguits per ETA i que volien matar ETA. Hem de recordar que Aralar està integrat en Bildu, el Jon Iñárritu, diputat al Parlament, una persona que estava que tenia que anar en protecció. És a dir, en la situació actual, ell no pot dir-ho. Per tant, ho han protegit tot el que podien per evitar-ho. El que també és sorprenent és que en el debat que es va fer a televisió no es va tocar el tema, perquè a la societat basca... Ah. Escolta, no li parlem d'aquests temes.
Bueno, perquè ha passat pàgina, jo crec, la societat basca, en aquest sentit, públicament.
Però falta una generació, segurament d'aquí 20 anys, el líder de Bildu, si és que encara existeix, no tindrà cap problema en dir, bueno, sí... bueno, aquella època
que
padecimos el terrorismo de ETA, no? I sí, no passarà res.
A veure, no ha sigut en expertesa, era evident que aquesta pregunta hi havia de ser en algun punt, i per això coincideixo amb el Jordi Juan, s'ha intentat protegir aquest candidat, no movent-lo de l'entorn basc, on no és que s'hagi superat, encara no estan preparats pel debat obert. No s'ha superat. Se supera quan es pot dir tranquil·lament tothom les evidències. Doncs sí, que hi havia una banda terrorista, sí, que va haver-hi guerra bruta. Quan es parla d'això amb tranquil·litat, s'ha superat. A la societat basca encara impera el silenci. Tinc molt bons amics allà, i molts d'ells molt abertzales, i molts d'ells que donaven suport a ETA, i ho lamento dir perquè són amics. Bé,
Espanya, no, perdó, una cosa, deixa'm dir una cosa, Glòria,
sí, amb
el que deia el Jordi Juan, que em sembla molt interessant. Hola, Montse Girona, productora de El Món a RAC1. Buenos días. Llevamos ya mucho tiempo sin dar entrevistas a medios de ámbito exclusivo catalán. Me imagino que el motivo principal de la entrevista es el 11M. Nada más parlar de l'11M amb ell y todo el mar de Cadaveri, amb Aznar. De eso tampoco está hablando Arnaldo. Hace un par de meses hice una entrevista para un documental de Euskal Televista que se está emitiendo ahora, pero ante la avalancha de peticiones decidimos no hacer ninguna. Pero la razón principal es que no hacemos entrevistas en medios de ámbito exclusivo catalán. De todas maneras, guardo este teléfono, pam, pam, pam. Es decir, la razón principal es que no hacemos entrevistas en medios de ámbito exclusivo catalán. ¿Sabes qué vol dir això? Vol dir que ni ETA ni independencia.
Ja, sí, sí, ja, però ja. Inclús sí, jo et podia dir així el missatge que es van enviar nosaltres, que parlava d'àmbit nacional. Mm. I de fet, només ha donat entrevistes al diari BAS i als diaris d'allà d'Euskadi.
Però això ara, en campanya... Perquè Bildu ha aconseguit entrevistes sempre.
Crec que són excuses de mal pagador i el motiu principal és el que deies tu, Jordi Juan, de protegir un candidat per no respondre preguntes que no poden respondre.
Sense Jordi Basté.
Però la pregunta si ETA era una banda terrorista, a qualsevol persona de Bildu se li pregunta sempre. Arnaldo Tegui ha aconseguit entrevistes sempre. Jo feia el fax, li vam fer dos cops una entrevista.
Però a Euskadi no se li pregunta.
Val, però que no entenc aquest missatge d'ara, llavors.
És el que diu Jordi Basté. Els dos conceptes prohibits són ETA i independència. I també per què? Perquè hi ha un factor que no estem dient. Perquè es veuen davant de la victòria. Aquesta gent... aquesta gent està...
Llavors han d'anar cap al centre.
Ara! Estan a un mil·límetre de la meta. I a un mil·límetre de la meta, veient la medalla d'or, et tornes boig.
Per aquest motiu... I no pots dir... No pots parlar que els catalans tenien raó, la independència...
Que és grotesc que un nacionalista basc digui a un mitjà comunicació
català... Però això és la mesquita que hem tingut sempre.
Només volia dir, mateix motiu que estem explicant, ara anem a la realitat dels fets, que és la campanya electoral, que és la que condiciona tot això que estem dient. És possible que guanyi EH Bildu? Està allà, aquesta possibilitat. També és segur que no governarà, cosa que ells mateixos saben, i posposen a les següents... com a mínim, la possibilitat de governar Euskadi.
Compte, perquè hi ha una enquesta que els socialistes i el PNB no fan majoria, i si no fan majoria és el PNB,
aquí podria...
tornen a repetir-se eleccions, o no queda un altre que fer un govern Bildu-PNB.
Efectivament, per això vaig que qui ha sucat més pa amb aquesta història que estem explicant ara? El Partit Nacionalista Basc. Curiosament, que era el partit basc que podria dir, escolti, aquest no és el tema de les eleccions, és la que ha sucat més clar. Perquè tota la campanya ha anat molt entorn de la gestió i hi ha un qüestionament molt important a dintre d'Euskadi amb la gestió del Partit Nacionalista Basc,
sanitat.
El tema de les retallades de la sanitat i per la gestió pròpia. Hi ha un tema que va haver-hi amb un abocador, que ara seria molt llarg d'explicar, que va condicionar molt l'efectivitat del govern basc en aquell moment i que recorda molt bé els bascos. Doncs bé, aquesta qüestió, aquest escàndol, el que més ha sucat pa, a banda del que ha passat a Madrid amb els socialistes, ha estat el Partit Nacionalista Basc, perquè si se li gira la campanya cap aquí i no cap al tema de la gestió, té una oportunitat per efectivament el que deia el Jordi Juan. Perquè sí, semblava segur que no, que podrien guanyar i no governar, però atenció perquè les enquestes han anat canviant.
I dit això...
Jo volia fer una observació
dit això,
després,
compte les enquestes... Estàs parlant, Jordi?
Sí.
No, estava dient
digues, Jordi,
que...
Digues, Jordi, digues.
Després faré una observació, perdona, Jordi, que no em vull tallar.
Digues, Jordi, digues.
Sí, jo el que volia dir és, primer començar per una obvietat, i és que a les eleccions basques només votaran els bascos, és a dir, el soroll que es produeixi fora d'aquí té una influència relativa, malgrat que aquesta pregunta ha estat important perquè està feta des de Madrid, no? Està feta des d'una ràdio de Madrid. Jo crec que una de les peces importants d'anàlisi d'aquestes eleccions ha estat el fet d'aquest dubte que hi ha respecte a si Bildu, que té un enorme creixement per raons diverses, algunes de les quals heu apuntat, és a dir, una nova etapa, hi ha una generació que sí que ha trencat amb el que va ser, com ha passat amb el Sinn Féin a Irlanda, pues, com el que va ser el terrorisme, ha trencat, li queda lluny, són molts anys sense morts, i això és important. Que és que li falta aquest punt institucional que farà que si sumen PNB i PSOE, per molt que quedi Bildu per davant, no hi haurà cap dubte. I ningú tindrà cap dubte i s'acceptarà. És aquest punt institucional li falta. I s'ha vist amb aquesta entrevista. Amb aquesta entrevista ha passat.
No, jo només volia apuntar que encara que he dit el tema de les enquestes, que diuen que Bildu va per davant i que inclús podia ser que no poguessin tenir majoria PNB i socialistes, que jo tinc la percepció que una cosa són les enquestes i l'altra realitat. Que el PNB sempre cau de peu i que penso que el PNB triurà bastant millor resultat del que diuen les enquestes.
Clar, qui guanya i qui pot governar.
Per l'efecte, probablement neta. I un efecte que es pot semblar una mica... per la nostra percepció, no?, diferent, però és la mort de José Antonio Ardanza. Està considerat segurament el endegari més estimat per la societat basca, comparat amb l'Aguirre, i una persona que coneix la societat basca l'altre dia m'ho explicava, diu realment, és l'última l'últim acte que ha fet Ardanza pel PNB, perquè la seva mort, recordar la seva trajectòria, recordar com es va enfrontar ETA, com va fer el pacte Jurianea, com va fer tot allò, i va dir que governava no només per uns bascos, sinó per tothom, i pensés com en pensés, tota la ideologia Ardanza és el darrer favor que ha fet al PNB i que segurament pot ajudar a que algun mil votant o simpatitzant del PNB que no pensava votar i que estava cansat de la gestió de l'Urcullu, a la veritat digui, escolta, vaig a votar. Per tant, compta el resultat que veurem aquest diumenge.
Veurem. 6 minuts i les 11. Vaig a la publicitat. Acabem ja. Anem a trucar al Xavier Puig. També m'agradaria... Ah, sí, espera. Calla, que tenim una notícia última hora.
Quina densitat.
Marc Poyato, bon dia, des de Tailàndia.
Bon dia. Què tal? Bona tarda ja, aquí a Tailàndia.
Bona tarda. Escolta'm una cosa, que anem tard i vol ploure.
Sí.
Resulta que... Sí, això em sembla molt bèstia. La família d'Edwin Arrieta, és a dir, l'assassinat, ha posat xifra a la indemnització que li demanarà a Daniel Sancho.
Sí, però ho explico perquè hi ha una mica d'embolic. És a dir, els advocats Thai, els tailandesos de la família Arrieta, el que han fet avui és registrar aquí una sol·licitud a la cort de Samui demanant una indemnització de 760.000 euros a la família Sancho, perquè diuen que aquesta és la quantitat que correspon al perjudici que Sancho hauria provocat a la família amb la mort del cirurgià, que era l'encarregat de mantenir els seus pares a Colòmbia. Inicialment aquesta petició era de 410.000 euros, o sigui que han elevat força aquesta xifra. Ara bé, això ho diuen els advocats Thai. Quan fas la consulta a l'equip d'advocats espanyols de la família Arrieta, et diuen que no, que la família no ho vol i que la família es manté amb la petició dels 410.000 euros. Per tant, què veiem aquí? Una descoordinació total entre els advocats.
Sí.
Entre els advocats de Tailàndia i els advocats espanyols. No hi ha gaire bona coordinació. Una sessió avui que acaba ja en aquests moments, acaba aquesta sessió d'avui, que en principi havia de ser molt més llarga, però veiem que aquí a Tailàndia també els divendres a la tarda els jutges volen fer via. I llavors han plegat ja. Llavors la setmana que ve serà interessant, perquè el que veurem serà desfilar per aquí els testimonis ja de la defensa i arribarà la declaració de Daniel Sancho. I a més també tinc una novetat, i és que la policia tailandesa ens ha convocat a una roda de premsa el dia 23. El dia 23, que és el dia Sant Jordi. Ara bé, què passa amb aquesta roda de premsa, que és a l'illa on es va cometre l'assassinat, a l'illa de Koh Phangan? I no acabem d'entendre perquè una roda de premsa, perquè la policia doni detalls de tota una investigació enmig d'un judici, en ple judici, és molt, molt, molt estrany.
Moltes gràcies, Marc Poyato, des de Tailàndia. Que vagi bé, bon dia.
Fins ara.
Un segon i acabem. Va, vinga, va.
RAC 1. Per què a Supermercat Plus Fresc són especialistes en frescos?
Doncs perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida, i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més fresc de les llotges d'aquí, i te'l cuinen gratis al forn.
I si vull que m'ho portin a casa?
Sí, tenen repartiment a domicili i també pots fer la compra online a plusfresc.cat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
Del 12 al 20 d'abril arriba el Westfield Good Festival de Westfield la Maquinista i Westfield Glòries, el festival que celebra les iniciatives sostenibles de les teves marques preferides i, com no, la bona música. Així que no et perdis els concerts de Santa Salut i de Pol i tots els tallers, masterclasses, Energy Bites i Energy Floor. Westfield la Maquinista i Westfield Glòries es mouen pel canvi.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Tot sovint ens passen coses bones. Només hem de parar-hi atenció, saber valorar-les. A Montcorp fem pernil cuit des de fa més de 100 anys, fidels a la idea que, per menjar bé, hem de menjar bo. Arrelats a Sils, seguim l'ofici de l'alta xarcuteria des de 1913. Montcorp, el gust de les coses bones.
Llega el Vespa Fest a tu ciudad. Del 22 al 27 de abril te presentamos en la red de concesionarios de la provincia de Barcelona las nuevas Vespas Primavera y Sprint. Hemos preparado unas condiciones exclusivas para que accedas al fascinante mundo Vespa.
Además, si eres de los primeros 50 clientes, tendrás un regalo muy especial.
Visítanos en red de concesionarios de Barcelona o infórmate en vespa.com.
Connecta't a la cursa al Corte Inglés. El dia 5 de maig a les 9 del matí, tots a córrer.
I molt més, perquè tot el que compris en articles de running al Corte Inglés d'Avinguda Diagonal i de Plaça Catalunya té un 30% de bonificació per canviar en properes compres en esports.
Només fins al 4 de maig. Consulta les condicions de la promoció.
Recorda-ho, el dia 5 de maig a les 9 del matí, connecta't a la cursa al Corte Inglés.
25 anys?
Sí, el proper diumenge 21 d'abril vine a la gran festa d'aniversari del Jardí Botànic. Hi haurà música en viu, circ, cercavila amb girafes, jocs de pistes, tallers, food trucks i molt més. Recorda, diumenge 21 d'abril, gran festa per tota la família al Jardí Botànic de Barcelona, al Parc de Montjuïc.
Si me'n vaig a Arratis, acabo amb sorra fins i tot a la roba interior. A la comarca puc mirar a tothom per sobre de l'espatlla.